Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 30 40.
9:01, benvinguts a la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel. Us torna a parlar aquesta hora Mercè Raga i Sara Cruz. Avui, a la secció Solidaritza't, us volem presentar la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. L'ONU acaba de llançar la crida d'ajuda més important de la història per assistir als refugiats sirians. Avui en parlarem. També aquest dimarts conversarem amb Yorgis, és un cantant grec que visita el primer cafè per presentar-nos el seu setè disc Barcelonauta. Amb aquest disc, Yorgis vol retre un homenatge a la seva ciutat d'adopció. I a la part final del programa, com cada dimarts, comptarem avui amb el Sagrari a casa nostra d'en Josep Maria Martí i Bonet. Tot això i moltes més sorpreses a la segona hora del primer cafè. Sara Cruz, bon dia de nou.
Bon dia, Mercè.
Tot seguit, amb la Sara repassem els titulars més importants d'aquesta hora.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat que té un pla per frenar la independència de Catalunya. Ho va dir ahir en una entrevista concedida a Antena 3, on va explicar que el seu pla passa per garantir la liquiditat de la Generalitat, també incrementar els llaços entre Catalunya i Espanya i aplicar la llei i la Constitució. Rajoy va concloure dient que mentre ell sigui el president del govern espanyol no hi haurà independència ni tampoc es farà la consulta per posar en dubte, diu, la sobirania del poble espanyol. El grup del PSC amb Navarro al capdavant es reuneix aquest matí per decidir què fa amb els tres diputats d'Ísculls, Geli, Ventura i Helena. Seran mesures paral·leles a les del partit, que ahir va decidir suspendre cautelarment aquests tres diputats pels càrrecs orgànics. Si fossin expulsats, passarien a ser diputats no adscrits i això suposaria que el PSC passaria a tenir 17 escons, cosa que, atenció, el relegaria a quarta força parlamentària per darrere del Partit Popular. Un veí de Gavà de 28 anys ha mort per ferides d'arma blanca aquesta matinada al centre de Gavà. Uns nois haurien vist la víctima en un bar pròxim i l'han trobat minuts després estès al terra, al carrer. Una persona alertà la policia i els metges del SEM, que hi han arribat molt ràpid, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. La policia investigarà el cas, però encara no hi ha cap detingut. De l'exterior us expliquem que hi ha hagut una nova nit d'enfrontaments al centre de la capital d'Ucraïna, Kiev. Centenars de manifestants continuen concentrats ara per mantenir viva la protesta contra el president del país, Viktor Yanukovych, que ha fet una crida al diàleg per aturar aquesta violència. Yanukovych afirma que els incidents dels manifestants estan desestabilitzant el país. I en esports, el Barça vol construir un estadi pràcticament nou aprofitant l'estructura de l'actual Camp Nou. Els socis hauran de ratificar aquesta decisió en un referèndum que se celebrarà el 5 o el 6 d'abril, coincidint amb un partit del primer equip contra el Betis.
Avui 4 minuts, Carme, molt bon dia.
Molt bon dia.
Avui tenim un sant més conegut que mai,
Sí, i tant. Mira, doncs avui dimarts 21 de gener és Santa Agnès o Inés, verge i màrtir del segle IV. celebrem l'aniversari el 1933, la Julieta Serrano, actriu.
M'encanta.
És molt maca.
És molt maca. Sí, home, qui no recorda la Julieta Serrano, sí, no? Tant, amb aquella escena de Mujeres al borde d'un ataque de nervios,
exacte,
de l'Almodóvar.
Exacte, boníssima.
Boníssima.
La veritat que sí. I això que mira l'Almodóvar, en tot el respecte, no...
No t'acaba de fer
no,
el pes.
No, no, segur que no. 1941, el Plácido Domingo, tenor. Aquest xic el coneixem.
Home, i tant.
Tenor, eh? I bueno, i tenim... Mira, anem tirant de felicitacions que van arribant
bé,
i que estem molt
Carme.
Contents de fer-ho, eh? Perquè, a veure, que la gent s'anima i ens fem molt de gust de felicitar, doncs, l'aniversari, el sant, a tothom. Doncs mira, volem felicitar a l'Agnès Carol, que és avui és el seu sant, que és en dita d'això, de part del seu fill. A l'Isidre Falquer i la Mariona en el seu aniversari de noces dels seus fills i nets. I la Maria Rosa Arissa en el seu aniversari de part del seu marit i ens diu que li diguem que l'estima molt, molt, molt. O sigui, aquí queda.
Carai.
Segur que t'ho mereixes, Maria Rosa.
Segur,
doncs felicitats
segur
a totes les Agnès i a tots els que fan el seu aniversari.
Per cert, Sara Cruz, nosaltres tenim un Agnès en comú. L'Agnès Pau.
És veritat.
És
veritat.
Un Agnès.
Sí, sí, oi? Sí. Que va anar amb el col·le i va estudiar amb tu la carrera.
A la universitat.
Veus? Molt bé, doncs aquí la nostra felicitació de les tres.
Exacte,
encara que, no
que li arribi
les encara tres. Encara que no la conec,
també.
I apunto.
Agnès
eh?
Pau, felicitada.
Clar que
sí.
I
a totes les Agnès.
Exacte. Sí. Doncs molt bé, fins demà, si Déu vol.
Carai, Carme, moltes
avui
gràcies.
Avui hem acabat aviat, però
molt
bueno,
bé.
Ben felicitades.
Exacte, que vagi bé. Bon dia.
Bon dia.
Ràdio Estel.
Si et preocupen o ocupen els temes d'educació i parella, Paraules d'Amor és el teu programa. Un espai d'orientació familiar promogut per l'Institut FERT i la Fundació Maria Teresa Rodó. Dirigit i presentat per Àngels Montuenga. Cada dimarts a les 3 de la tarda i repetició els dimecres a la mitjanit. Paraules d'Amor, aquí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'Església proposa un programa de felicitat basat en l'amor. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ja pot ploure. Pedregar? O nevar? La teva roba estarà sempre seca. Aconsegueix amb La Vanguardia i Mundo Deportivo el nou estenedor elèctric. Ocupa poc espai, no espatlla la roba i consumeix com una bombeta. Per només 29,95 € sense cupons. Dimecres 22 i diumenge 26 la cartilla. Amb La Vanguardia i Mundo Deportivo. Centres de recollida Conti Supermercats.
Sembla que ara les coses són millors que abans.
Per exemple, a Hipercor tens una rentadora Samsung amb 9 quilos de capacitat i 1.200 revolucions que abans valia 649 €, ara per només 499.
A Hipercor trobaràs centenars d'articles d'electrònica i electrodomèstics amb preus millors que els d'abans.
Electrofertes d'Hipercor.
Solidaritza't.
I 8 minuts. Cada dimarts el primer cafè compta amb la secció Solidaritza't, on cada setmana us presentem una entitat d'acció social amb la col·laboració, com sempre, de l'Ajuntament de Barcelona. Avui serà visita al programa.
Doncs ens visita la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Aquesta entitat, sense ànim de lucre, té com a objectius la defensa del dret d'asil i els drets de les persones refugiades i també dels immigrants. L'entitat lluita per protegir les persones que pateixen persecució i vulneració dels drets humans. Avui conversem amb Pascal Quasar, ell és responsable d'incidència política i social d'aquesta Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Molt bon dia.
Bon dia.
No sé si ho hem dit gaire bé, això del cognom.
Sí, sí, sí.
Pascal, Catalunya és terra d'asil?
És terra d'asil. Hi ha persones sol·licitants d'asil a Catalunya i hi ha persones refugiades també a Catalunya, però són poques. Són poques en comparació amb la resta de països de la Unió Europea i en particular amb els seus veïns, com poden ser Itàlia, França, Alemanya, etc.
Qui és una persona refugiada, Pascal?
Una persona refugiada és una persona que té fundats temors de ser perseguida per raons de raça, religió, nacionalitat o pertinença a un grup social determinat. dins de grup social determinat podem fer entrar moltes definicions, entre les quals, per exemple, pertinença a un grup, per exemple, orientació sexual o potser un gremi professional, poden ser diverses definicions, diguéssim. Lo de pertinença a determinat grup social permet fer entrar moltes coses diferents. Mm-hmm.
I per quins motius una persona deixa el seu país i busca asil?
En general, aquestes persones fugen perquè tenen por. Tenen por de què? De ser perseguida. Per què poden ser perseguides? Potser una persecució individual, en aquest cas respon totalment a la definició de persona refugiada, és a dir, per exemple, pot ser perseguida per la seva activitat política, però pot ser també perseguida simplement per ser, per exemple, homosexual, o pot ser perseguida per ser d'una confessió concreta, etc. No? Però també pot sentir-se perseguida perquè hi ha un conflicte general. Per exemple, les persones de Síria ara mateix no es veuen perseguida per ser elles mateixes, perquè elles tenen... No, simplement es veuen perseguides perquè estan al mig d'un conflicte i llavors han de fugir de la manera que sigui.
Uh-huh. I quan arriben, per exemple, aquí a casa nostra, quins són els tràmits o el procediment que s'ha de seguir per sol·licitar el dret d'asil?
Doncs haurien primer de venir a la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, on tenim una primera entrevista, al que li diem la primera acollida. Amb la primera acollida es determina si aquesta persona pot o no sol·licitar l'asil. Quan explica una mica la seva història, etc., veiem si sí o si no hi ha criteris que fan que podria sol·licitar l'asil. En general, ja si ens diu vinc de Mali o vinc de Síria o vinc d'Afganistan, sabem que aquesta persona té possibilitats, no?, de sol·licitar l'asil. Llavors, a partir d'aquí, si la resposta és que sí, passa pel servei jurídic de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Ahir, les nostres advocades s'encarreguen de tot el que és recollir les al·legacions, la seva història, etc., i fer-ne un expedient, i a partir d'aquest expedient ho portem a la subdelegació de govern, i la subdelegació de govern s'encarrega de fer el tràmit i de determinar si aquesta persona és un possible refugiat.
Tothom té dret d'asil?
Tothom té el dret d'asil. Després s'ha de definir si és o no una persona refugiada. Mm. En aquest cas, aquí més del 90% de les persones són denegades, no?, d'asil en primera instància.
I quina és la nacionalitat que busca més asil a casa nostra? Parlaves de Síria, suposo que és una de les...
Sí, l'any passat va ser la primera nacionalitat que va demanar l'asil a l'estat espanyol en general. De fet, segurament la primera nacionalitat en tota la Unió Europea que va demanar l'asil. Després, l'any passat hi havia la segona nacionalitat, va ser Mali, doncs veiem que són els conflictes que tenen més que són més recents, no? Però en general rebem moltes persones d'Afganistan també, perquè és un conflicte que dura des dels anys 80, i llavors podem dir que Afganistan és un dels països que més emet refugiats, no? I als anys 2000 hi havia sobretot persones que venien de Colòmbia.
Uh-huh. Pascal, davant la notícia que coneixíem aquests dies, per exemple, una de les notícies, de la multitud de notícies que ens arriben al voltant d'aquest tema, l'ONU acaba de llançar la crida d'ajuda més important de la història per assistir als refugiats sirians. Nosaltres, des d'aquí, des de casa nostra, què podem fer davant d'aquestes notícies? Perquè, clar, potser la gent es queda... Quin ha de ser l'impacte o l'efecte, no?
Les persones que viuen aquí han d'entendre que realment nosaltres, en general la Unió Europea, l'estat espanyol en concret, però tota la Unió Europea, està acollint molt pocs sirians, molt pocs. Està acollint 0,2% de les persones que fugen de Síria. És a dir, que tot el que és tot el gros de les persones sirianes es refugien a Turquia, a Líban, a Jordània i inclús a Iraq. Iraq, que és un país que acaba de viure un conflicte que encara no està acabat, fa més de 10 anys que estan que va començar la guerra d'Iraq, i llavors nosaltres no és que estem jugant el nostre paper amb els sirians. Llavors, sembla que sí, que estem acollint la misèria del món, però no és veritat, no l'estem fent. L'hauríem de fer, però no l'estem fent.
Mm-hmm. Explica'ns, Pascal, quins serveis oferiu des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.
La Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat treballa en dues línies que són interrelacionades. La primera és l'atenció a les persones refugiades, sol·licitants d'asil i també immigrants en situació de vulnerabilitat. Dins d'aquesta línia d'atenció hi ha la línia del servei d'assessorament jurídic, doncs això de presentar la sol·licitud d'asil després de fer el seguiment de l'expedient, de veure com evoluciona, etc. No? I després hi ha un àrea laboral i social. Llavors les persones sol·licitants d'asil que arriben aquí tenen dret a una residència temporal durant 6 mesos, doncs tenim 2 pisos a Sabadell on els acollim durant 6 mesos, no? Temps perquè puguin descansar una mica de la persecució, començar a aprendre la llengua, potser fer un seguiment psicològic amb una altra entitat, etc., no? I un seguiment laboral formatiu en el que doncs aprenen la llengua, potser es formen si no tenen formació o es fa l'homologació de les seves, dels seus títols, etc. I hi ha un servei de participació en el que es fa tot el que seria doncs, la presentació cultural una mica de Catalunya, de Barcelona, de com funciona la ciutat, de què s'hi pot fer, etc. I l'altra línia en la que treballem és la línia d'incidència. Aquesta línia treballa doncs, el que estic fent ara, no? Donar a conèixer a les persones refugiades qui són, per què hauríem d'acollir-les i perquè pensem que és una oportunitat de fer créixer Catalunya.
Uh-huh. Avui parlem amb Pascual Quasart, és responsable d'incidència política i social de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Pascual, com podem col·laborar amb la vostra entitat?
Doncs podeu entrar al nostre web, que és ccar.cat, Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat.cat. En aquesta pàgina web veureu que tenim oportunitats de voluntariat en les àrees que acabo de comentar, no? Laboral, social, jurídic i també incidència. I també, si no teniu el temps, evidentment es pot col·laborar fent una donació, no? Si entreu en la pàgina web ccar.cat hi ha un apartat que es diu col·labora, aquí es veu que hi ha voluntariat, també donacions, també es pot fer soci de l'associació.
Uh-huh. I què representa per vosaltres formar part d'aquesta entitat d'acció social en col·laboració amb l'Ajuntament de Barcelona?
És molt important perquè el treball en xarxa és el que fa que podem treballar de manera general, inclusiva, no? Perquè les persones refugiades comparteixen també necessitats amb d'altres persones, o sigui, hi ha efectivament especificitats a ells, per exemple, el servei jurídic de sol·licitud d'asil, etc., però després hi ha d'altres necessitats que són comunes a d'altres persones, per exemple, les persones poden tenir infants i llavors necessiten guarderia, etc. Llavors, és a dir, que entre nosaltres col·laborem i és el més important.
Pascal, ja per acabar, perquè ens puguem fer una idea, quantes persones estan acollides al dret d'asil actualment? Quantes persones doneu acollida des de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat?
A veure, tenim a més o menys 1.000 persones a l'any, però no totes són noves. O sigui, per exemple, l'any passat, nous expedients d'asil van ser 100 persones, més o menys. Llavors, és molt poc en comparació amb d'altres països. El que deia l'Estat espanyol, l'any passat va rebre 2.500 sol·licituds d'asil. Al costat, França va rebre 50.000 sol·licituds d'asil, perquè veieu una mica la diferència. O per comparar amb un país que potser té més o menys el mateix PIB, Itàlia va rebre més de 8.000 sol·licituds d'asil. Llavors veiem que estem enrere.
Pascal Quasart, volia dir bé el nom i mira, al final, responsable d'incidència política i social de la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat. Moltíssimes gràcies per haver estat avui al primer cafè a la secció Solidaritza't.
Moltes gràcies per invitar-me.
Gràcies, bon dia, Pascal.
Ràdio Estel.
És el pitjor, de lo pitjor, de lo pitjor que tenim en aquest país.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up.
Passen 5 minuts d'un quart de 10 del matí. A aquesta hora ens acompanya la Laura Aznar. Molt bon dia, Laura.
Hola, molt bon dia, Sara.
Què ens portes avui? Vinga.
Doncs aquesta setmana, com saps, parlem de la Renda Garantida Ciutadana, una iniciativa legislativa popular que ha comptat amb molts suports. De fet, el passat 20 de desembre, la Renda Garantida Ciutadana va arribar al Parlament amb més de 120.000 avals, és a dir, més del doble de 50.000 firmes, que era el que requeria perquè la iniciativa legislativa popular fos debatuda. Una àmplia quantitat d'activistes i membres de la Comissió Promotora van presentar les signatures a la Càmera. Sota la premissa Rescatem les persones, s'han estat mobilitzant més d'un centenar d'organitzacions, plataformes unitàries i entitats de caràcter cívic i social a Catalunya, així com assemblees contra l'atur, organitzacions polítiques amb representació parlamentària, la majoria dels sindicats i també el moviment veïnal i entitats de base cristiana. Han estat, d'altra banda, també especialment rellevants les mocions de suport aprovades en 38 ajuntaments, entre ells els de les grans ciutats de Catalunya. Escoltem, si us sembla, alguns fragments de la campanya que, amb la col·laboració de persones com Arcadi Oliveres, Sixte Garganter o Ada Colau, van realitzar les entitats promotores amb l'objectiu de recollir el màxim de suports possibles.
Més de 880.000 persones estan en situació d'atur. D'aquestes 880.000 persones, només el 55% estan cobrant algun tipus de prestació. L'Estatut d'Autonomia, al seu article 24.3, va establir, garantir i consagrar el dret a cobrar una prestació econòmica que el propi Estatut en diu renta garantida de ciutadania.
Per tal d'avançar en els drets socials, per fer efectius els drets humans, al llarg de la història de la humanitat sempre ha estat essencial la participació directa de la ciutadania. És a dir, els drets mai han caigut del cel, sinó que sempre han estat conquestes socials i sempre ha estat necessari que la ciutadania agafi protagonisme i digui fins aquí hem arribat, volem que aquest dret es compleixi.
I quin és el destí d'aquesta iniciativa ciutadana? Doncs ara la Comissió de Control de la ILP, integrada per magistrats i juristes, s'han de reunir per certificar que la iniciativa ha assolit les signatures necessàries i quan ho hagi validat ho haurà de comunicar a la mesa del Parlament perquè no obri la tramitació parlamentària. Llavors, tal com explica el web del Parlament i el de la Renda Garantida, el text es publicarà en el butlletí oficial del Parlament de Catalunya i s'obrirà el termini perquè els diferents grups puguin presentar-hi esmenes. Posteriorment, es podrà incloure la iniciativa en un ordre del dia del ple perquè sigui debatuda i un membre de la comissió promotora pugui defensar-la. Si supera aquest debat de totalitat, continuarà la tramitació abans que torni al ple per al debat i la votació final.
Molt bé, Laura, si et sembla bé, recordem la pregunta d'aquesta setmana, que els nostres oients doncs, poden votar a la nostra web www.radiostel.cat.
Doncs sí, aquesta setmana ens hem preguntat si les persones que vulguin votar creuen que aquesta renda garantida ciutadana s'hauria de finançar, si l'haurien de pagar els pressupostos de la Generalitat.
Molt bé, doncs a veure si podem consultar els tants percents, Laura.
Doncs sí, els tinc aquí davant. Un 52% dels que han votat diuen que sí, un 17% diuen que no i un 30% diuen que no n'estan segurs.
Molt bé, perfecte. Doncs recordem que poden continuar votant a la nostra web www.radiostel.cat.
I que també, si ho desitgen, poden enviar-nos un missatge al primercafe@radiostel.cat.
Molt bé, noies, molt interessant, Laura.
Moltes gràcies.
Doncs ara nosaltres el que fem és marxar publicitat i tot seguit arriba el primer cafè Iorguis amb el seu disc Barcelonauta. Fins ara.
Estàs escoltant el primer cafè de Ràdio Estel. Ràdio Estel amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Un
servei com vostè es mereix. Habitacions confortables, sala de conferències ideal per a trobades empresarials, ambient agradable enriquit per l'entorn natural i una bona cuina de mercat. Tot això i més ho trobareu a l'Hotel Santuari, al costat de l'Església del Sant Crist de Balaguer. Més informació a www.hotelsantuari.com i al telèfon 973 44 64 44.
Soy Pilar Rubio y os aseguro que este año las rebajas del Corte Inglés van a ser inmejorables.
Del 20 al 26 de gener, 20% de descompte adicional en una selecció de marques de moda de dona, home i infantil, accessoris i sabateria.
Has oído bien. Un 20% de descuento adicional en marques de moda.
Las rebajas del Corte Inglés.
Inmejorables.
Radio Estel.
¿Tú es prête?
Oui.
Iorguis presenta Barcelonauta aquest dijous i aquest dissabte als sales de Barcelona, que ara la Sara Cruz ens dirà on.
Doncs sí, el Iorguis, abans que res, és un cantautor grec amb 15 anys d'experiència i 7 discos publicats, que ret homenatge a la seva ciutat d'adopció amb un disc titulat Barcelonauta i 3 presentacions, concerts, que tindran lloc el 23 de gener, com deies, i també el 25, a la Galeria Café Cosmos, que es troba al carrer Enric Granados de Barcelona.
Molt bon dia.
Bon dia.
Com estem?
Bé,
sí?
No?
Gràcies per estar al primer cafè. Avui ens presentes el teu projecte Barcelonauta. D'on neix?
¿De dónde soy yo?
¿De dónde nace el disco? ¿Cómo nace el disco?
Vale,
¿cómo surgió todo?
Vale. Como idea surgió hace 2 años, leyendo un libro sobre el jazz, la época dorada del jazz en Barcelona. Como a mí me gusta esta música y es la música que suelo hacer, pues pensé, ¿por qué no hacer un disco con los temas clásicos y además incluir temas que no se han versionado nunca, que hablan de Barcelona?
Muy bien. Giorgis, a ver si lo digo bien.
Giorgis.
Tú eres de Grecia.
Es equivalente a Jordi. Es igual.
Es lo mismo, ¿no? Sí. Tu, cuando llegaste a Barcelona, vas comentar que els barcelonesos et van abraçar.
És verdad.
Què vol dir això?
És una ciutat muy acogedora, la verdad.
Uh-huh.
Eso se refleja también en el disco, porque el disco habla también del cosmopolitismo de esta ciudad muchísimo antes de los Juegos Olímpicos, entre los años 20 y los años 50-60, donde esto fue un hervidero de músicos, digamos, extranjeros también, que se inspiraron en la ciudad condal y escribieron muchos temas, muchas melodías, letras preciosas que hablan de Barcelona.
I de tots aquests temes, com has fet la tria d'aquestes cançons?
Coleccioné como 200, 300. Sí. Hay más, ¿eh? Hay muchísimas más. Fui a tiendas de discos, a la Casa Beethoven, ahí en la Casa de las Partituras,
uh-huh.
A bibliotecas, archivos. Tuve que enviar cartas a asociaciones de autores, buscar partituras. Bueno,
Déu-n'hi-do, fue, es un treball de fons.
Sí, y bueno, quise hacer un disco. La idea fue hacer un disco doble, pero no se podía hacer, entonces me limité a hacer un disco de 11 temas.
Barcelonauta, aquest disc canta en 4 idiomes, Iorguis, sí. En català, francès, anglès i castellà. La Muñoz com canta?
¿Quieres que te la cante ahora?
¿Et sembla si l'escolteu?
Mejor.
Vinga, va.
Típic personatge que us vull contar del seu nom famós. N'hem fet tradició. Té per tots nosaltres, remembrança d'un passat i sens dubte ja mai més serà oblidat. De les rondes a les rambles, amb un gest atribulat, a la gent feia somriure tot fent gala del seu art. El cutis blanc, llavis vermells i un vestidet tot pirulat, la Monyos, carrer Hospital, plaça Padró, soleta veien passejar, la Monyos. En arribar a la boqueria ella comprava uns clavellets per adornar els seus cabells, amb aire xic, pas cucató, galants piropos va escoltar la Monyos d'un grat record.
Déu-n'hi-do, Georgis, ara ens comentaves que et va costar el tema del
català. M'ha costat un poc,
escolta, sí. Escolta, Sara, ja m'agradaria a mi tenir aquest accent, eh?
Estava a dir que parla millor que tu i que
home,
jo.
Home, és que... De bo, bueno, enhorabona,
tuve, tuve un buen coach, que es profesor además, que fue profesor en el consorci, Xavier Sapera, si puedo agradecerlo.
Toma.
Sí, y me ha ayudado mucho. Y también los amigos, aquí, se oyen los amigos que hacen los vendedores de la bucaria.
Que bo, que bo. Escolta, has estat, per tant, aquest disc Barcelonauta envoltat de molt bona gent, perquè al disc també treballen alguns dels millors músics del panorama del jazz barceloní.
Es verdad, que quise hacerlo con los mejores músicos de jazz en Barcelona, que además son bailarines, o sea, y hacen, tocan en eventos para bailarines del Lindy Hop. Que digamos, si es la música es el swing, el lindy hop es el baile. Entonces, como está de moda el lindy hop ahora, y sobre todo en Barcelona muchísimo, pues ellos tocan para los lindy hoppers y además lo bailan esta música. Entonces, saben muy bien cómo interpretarla.
Georgis, ¿a quién está dedicado aquest disc?
¿A quién?
¿A quién está dedicado? Sí, es que está dedicado
a mi ciudad favorita y a todos los barcelonófilos.
Millor. Què transmet a aquesta ciutat? Què te transmite? Perquè realment
sabes que la primera
enamorado,
enamorado de Barcelona.
Això es verdad. Dona gust, eh?
Es verdad. Sabes que mis amigos griegos me dicen, ¿t'has enamorado en Barcelona?
Claro.
Por eso te has... Sí, les digo, me he enamorado.
¿Però t'has enamorat d'algú?
¿De quién? Digo, de la ciudad. Es verdad. Es la primera vez que estuve en 2007... Suelo decirlo esto en las entrevistas. Luego, cuando me iba a Grecia, cuando volví a Atenas, en el avión, tuve un deseo, digamos, hice como un, ¿sabes?, una oración. Quiero vivir en esta ciudad. Y lo conseguí hace 2 años.
Escolta, el Georgis avui ens està presentant el primer cafè al seu disc Barcelonauta. Et sembla, Georgis, si podem escoltar alguna peça del que podrem escoltar aquest dijous i aquest dissabte al Galeria Cafè Cosmos, al carrer Enric Granados de Barcelona, en directe? Ens has portat a l'Ukelele.
A l'Ukelele, sí, porque en los conciertos tendremos contrabajo, clarinete, guitarra... jo he traït el ukulele.
Doncs em sembla si podem escoltar, fem un petit tast, vale, del que podrem escoltar aquest dijous i aquest dissabte.
Muy bien.
Vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, donnez-moi un peu d'espoir ce soir, j'ai tant de peine, vous, dont je guette un regard, pour quelle raison ce soir, passez-vous sans me voir, amour, je vais le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème, c'est jeune et c'est triste. Aussi vous qui passez sans me voir, sans même me dire bonsoir, adieu, bonsoir.
Bien. estan aplaudint, Gorgis. No ho estàs escoltant, però aquí tenim una claca. Jo i la Sara ja estàvem aquí posades com que si estiguéssim al concert de dijous, eh?
No val la pena, eh, realment.
Val la pena, sí, sí. Enhorabona una altra vegada.
Gràcies.
Escolta, Gorgis, ens pots explicar què és un flanen? No sé si ho pronuncio
flaner.
Bé. Flaner? Sí.
Un flaner és... ¿sabes qué es lo que decís los catalanes? Un badant. Pero también un observador. O sea, alguien que deambula por la ciudad y observa y busca dentro del efímero, digamos, el eterno, lo eterno. Dentro de lo efímero busca lo eterno. O sea,
¿tú describirías así?
Sí. Sí, es que a mí me gusta mucho fijar en las cosas y observar. Y un flaner es como un coleccionista de imágenes. Pero no de imágenes de estos, del móvil, ni de iPod, ni de... No. Se queda con lo más bonito que hay. Busca la belleza en el paisaje urbano, digamos.
Tornant a la teva música, amb quin estil et sents més còmode?
Yo diría que me gusta mucho un pop con muchos elementos de jazz. O sea, si buscas mis discos anteriores, es música de cantautor, pero con muchos elementos de jazz.
Perquè, escolta, ens estaves explicant abans que a Grècia ja tens 7 discos.
Sí, sí, és el séptimo.
O sigui, que también, aquest d'aquí, al Barcelona, és el setè.
Sí, que també ha salido en Grècia.
Són discos amb cançons originals teves o també hi ha alguna versió?
Sí, solo hay un disco, un EP de 4 canciones que son versiones, pero el resto son temas originales. Y este, por supuesto, es un disco de versiones.
I, Oris, et sembla si escoltem aquesta cançó que a mi m'agrada molt, Sara? Qué bonito es Barcelona.
Sí, que la canto con las divinas, es un trio vocal genial.
És que és divina aquesta cançó. Vinga, va, l'escoltem.
La flor que se engalana con la fe de Montserrat.
Qué bonita es Barcelona, qué grandeza y en su llano, donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo. Donde juntos puso Dios el trabajo y el amor desde el mar al Tibidabo.
Estem escoltant en directe avui el disc de Gorgis, aquest barcelonauta. Estem escoltant Qué bonito es Barcelona. I ara justament estàvem preguntant si tens previsió de fer més concerts a part del concert d'aquest dijous i d'aquest dissabte.
Claro que sí, pero de momento os puedo anunciar...
És un secret.
Sí, és un secreto. Pues de momento voy a repetir que vamos a estar en Galeria Cosmos el 23 a las 7:30 de la tarde... En el FNAC Triangla a las 7 de la tarde el
sábado.
El sábado vamos a hacer un show que es de 5 canciones y luego por la noche a las 10:30 vamos a hacer un concierto grande con una coreografía especial de los Lindyhop.cat en Almodóvar, que está
al Plaça Joanic,
sí,
del barri de Gràcia de Barcelona. Si volem saber més informació de Gorgis, què hem de fer?
Hay una página de en Facebook que se llama Jorgis / Barcelonauta y mi página personal, que es Jorgis Christodoulou, pero es muy difícil el apellido, entonces...
Saps què farem? Ho penjarem al nostre Facebook.
Sí, ponen los oyentes, si ponen Jorgis de GIORGILATINAS, pues saldrà.
Ja surt directament.
Sí, sí.
Jorgis, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres al primer cafè. Ens acomiadem amb una cançó que sabem que t'agrada.
Sí, és una cançó que se presentó por primera vez en el Festival de la Canción Mediterránea en Gracia en el año 59, si no m'equivoco. Sí, sí.
Doncs ens acomiadem, bé, acomiadem a Jorgis amb aquesta cançó, Les Fonts de Montjuïc.
Sí.
Per què t'agrada tant?
Porque me gusta el bolero. Pero luego esta la he cambiado un poco, la he hecho un poco swing.
L'has versionat, sí, no? A la teva manera, al teu estil, a l'estil Jorgis. Mm. Doncs bé, Sara, no sé, nosaltres ja ens ha encisat, eh? Avui, sí, sí. El Jorgis.
Jo aniré... Si puc, els dos concerts, mira què et dic.
Doncs ja ho sabeu, eh? Aquest dijous 23 i el dissabte 25 a la sala, ara ho diré bé, a la Galeria Café Cosmos al carrer d'Enric Granados número 3 de Barcelona. Hem de dir que l'entrada és gratuïta.
És gratuïta, sí.
Doncs ja ho sabeu, un molt bon pla per passar el dijous o bé el dissabte. Gràcies, Jorgis, que vagi molt bé.
A vosaltres.
Molta sort.
Agua de luz en colores, Montjuïc, aire de amor entre flores, pérgola de mi recuerdo, en tu mirada y la mía, se despertó el sentimiento y nació nuestra alegría. En colores, Montjuïc, aire de amor entre flores.
Ràdio Estel.
A l'hora de comprar poden sorgir dubtes, preguntes o reclamacions. Per això els dijous a les 9 i 10 del matí, dins del primer cafè, ens acompanya l'Agència Catalana del Consum a l'hora del consumidor, amb Carla Gràcia, perquè a l'hora de comprar no quedi res al tinter. L'hora del consumidor, els dijous a les 9 i 10 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del club més amics t'estan esperant. Del 12 al 19 de maig, pelegrinatge a Polònia. Si encara no l'has fet, vine amb nosaltres i comparteix una experiència única. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El club més amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
La pujada de gener a Hipercor fa menys pujada.
Perquè de rebot tens el 50% de l'import en més de 300 productes.
Des d'ara mateix i sense compra mínima.
Per exemple, tens una rentadora de càrrega frontal Candy per 399 euros.
I de rebot t'emportes el 50%, 199 amb 50 euros.
Hipercor, acostuma't als nostres bons preus.
Sacralia a casa nostra, amb Josep Maria Martí Bonet.
Falten 2 minuts per arribar a 3:15 del matí. Cada dimarts a aquesta hora comença l'espai Sacràlia a casa nostra amb Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Doctor Martí Bonet, molt bon dia.
Bon dia.
Sacràlia en els monuments, en la història, en el costumari. Avui parlem de Sant Vicenç de Sarrià. Sant Vicenç de Sarrià és molt antiga, oi?
Oh, i tant. I ara m'he enterat que em sembla que més o menys tu ets de per allà a la vora, oi?
Doncs sí, la veritat és que sí.
Que maco.
Sí, sí.
De Sant Vicenç de Sarrià. Doncs mira, exactament, tenim molts documents, molt antics. El més antic té 1027 anys. Es va fer l'any 987. Ja parlen de Sant Vicenç de Sarrià. Imagineu-vos que antic que és. Sabem que hi va haver una donació als condes de Barcelona, Ramon Berenguer I i Elisabet, la primera dona de Ramon Berenguer, després es va casar amb l'Almodis, famosa. Doncs Ramon Berenguer va donar a la catedral de Barcelona l'església pròpia que tenia a Sarrià, de Sant Vicenç de Sarrià. Aquest és un document que ja existeix.
Mm-hmm. Doctor, què vol dir església pròpia?
Doncs mira, això és una cosa molt curiosa. Mireu, en un principi, els cristians, primers segles, dos segles primers, els cristians es reunien en diversos menjadors grans, habitacions grans de les masies i tot el que us pugueu imaginar. Però, esclar, en el segle III ja comença, a principi del segle III, a ser molts cristians. O sigui, abans una vintena hi cabien amb un bon menjador o el que sigui, doncs hi podien celebrar la missa. Però ja quan són diversos centenars es té de pensar una cosa, un lloc per al qual doncs, es poguessin reunir els cristians. Hi havia l'exemple de la religió pagana i de la religió també de, doncs, jueva, que hi havia el temple. I el temple no va ser copiat pels cristians primitius. Els cristians primitius van agafar el que en diem la basílica. La basílica era doncs, un lloc aixopluc, de tal manera que quan plovia doncs, podien estar allà tranquil·lament, perquè els romans, en definitiva, feien la seva vida social, podríem dir, en la plaça Major, que en deien els fòrums. Però quan plovia tenien el que en deien la basílica. La basílica era una gran nau en què allà parlaven i d'això, i els li quedava molt parlar, eren xerrameques aquests romans.
I tenia sostre aquesta basílica.
I tenia sostre. Doncs, en comptes d'agafar el temple dels pagans i inclús dels jueus, era solament habitacle del déu, o dels déus, els pagans. I a dintre només hi podia estar aquest déu i algunes vegades algun sacerdot. I el poble on estava? El poble estava al voltant, fora del temple. Això no els interessava, els cristians. El que els interessava era fer eclèsia. La paraula eclèsia, església, significa reunió. O sigui, hi havia el concepte de que els cristians no necessitaven un temple, perquè els seus propis cossos ja eren temples. Som temples de l'Esperit Sant. Déu està dintre nostre. Perquè ens hem de fer un temple? Ja som nosaltres. Per tant, es dona molta importància a la reunió d'aquests temples que formen el que en diem eclèsia, que vol dir la reunió, l'assemblea de tots els cristians. I van agafar el model de basílica, o sigui, d'aquesta plaça pública que està, doncs, aixopluc, o sigui, que no plou a dintre.
Per tant, l'església de Sant Vicenç de Sarrià seria església pròpia.
Es va fer, no, es va fer una cosa molt curiosa, perquè aquesta església, doncs, hi era, però, esclar, amb una sola, per exemple, Barcelona, que devia tenir 3.000 habitants, tenia una església, potser en tenia dues, Sant Juli i Sant Pastor, però, vaja, màxim una basílica. Però quan hi van haver les invasions, la gent va marxar de les ciutats i van començar a construir doncs esglésies rurals, fora de la ciutat. I allà no podien construir els pobres cristians. Ho feien gent que tenia diners. O sigui, els comtes de Barcelona construïen les diverses esglésies. I concretament, doncs, a Sarrià la va construir el comte de Barcelona. I això era una església que en deien pròpia. Les esglésies construïdes pels senyors feudals, que en diem. Aquestes eren esglésies pròpies. Què volia dir? Que la gent, doncs, els capellans, per exemple, eren imposats pel senyor feudal, no pas pel bisbe. I a la vegada també tots els fruits que hi havia, que eren els fruits doncs, de fàbrica, que en deien, els objectes d'estola, el que sigui, tots els fruits que hi havia eren donats no a l'església, sinó que eren donats al senyor que havia construït aquesta església. Això en deien església pròpia. I, per tant, la nostra església era pròpia, pròpia del comte de Barcelona. I el comte de Barcelona arriba un moment que diu, bueno, això ho donarem a la catedral, perquè així ens podrà atendre millor la catedral de Barcelona. I per això dic que era una església pròpia dels comtes de Barcelona que va ser entregada, lliurada, concretament, doncs, a la catedral de Barcelona.
I avui també podem parlar d'església pròpia, per exemple, la de la Sagrera?
No, la Sagrera era una part, una institució que estava al costat de l'església. Imagineu-vos l'església, no? El lloc de dir missa. Però a 30 passes hi havia un lloc que en deien la Sagrera, que allà no hi podia entrar, podríem dir, la policia, el braç secular. Allà només hi podia entrar els clergats, però la policia no hi podia entrar. Això en diem la Sagrera, la famosa Sagrera, que no podien entrar dintre. No podien entrar de cap manera a dintre, doncs, de la Sagrera. I per això aquella gent que, per exemple, era perseguida per la policia, podríem dir, doncs, si trepitjava i entrava, i allà ja no s'hi podia posar la policia. Això és un dret que va durar fins fa molt poc, o sigui, la policia no podia entrar dintre de l'església. I això en diem Sagrera. El lloc al voltant de l'església, a 30 passes, que en diuen també, en què també hi havia el cementiri, en què allà no hi podia entrar, i per tant allà, doncs, i deixaven, doncs, trossos, doncs, per exemple, doncs, cosa de menjars, grans, tot el blat, perquè no entrés dintre del fisco. O sigui, la Sagrera és molt important. Sagrera per nosaltres és l'estació Sagrera, no?
Sí.
Però és que aquesta Sagrera, que nosaltres que anem pel metre, metro, doncs anem a la Sagrera, és la Sagrera de Sant Martí de Provençals, que en parlarem un altre dia.
D'aquí el nom de l'estació
tota
Sagrera.
Tota església important tenia una Sagrera, un lloc d'immunitat eclesiàstica.
Escolti, doctor, l'església de Sant Vicenç de Sarrià és una església gòtica?
Sí. A veure...
Avui també hem de parlar del famós retaule, també, sí, de Sant Vicenç de Sarrià.
L'església de Sant Vicenç de Sarrià, primer és romànica. Primer és pròpia, que en dèiem. Després romànica. I després és gòtica. Però arriba un moment que es fa, doncs, petita, i es construeix una gran església, que és l'actual, que és la que tenim actualment, que és, que en diem, neoclàssica o neogòtica. En l'església gòtica hi havia el que dieu el retaule famós de Sant Vicenç, que són 7 taules importantíssimes, 7 o 8, em sembla, que estan dipositades en el Museu de Montjuïc. El Museu de Montjuïc estan dipositades allà. Però els propietaris són la parròquia. I ha arribat una entesa de tal manera que s'ha fet una còpia, i la parròquia té una còpia, i després el museu té els autèntics retaules famosos de l'Huguet, el famós Huguet, el gran pintor del gòtic català. I allà cada any abans, doncs cada any, insistien de que allò era propi, fins que hem arribat amb un conveni que vam signar i que vam fer realment, doncs, això. L'església és famosíssima, perquè és d'un arquitecte que en diem l'arquitecte Mas. No té res que veure...
Amb l'Artur Mas,
Bueno, no, potser sí, no sé, li preguntarem. Però l'arquitecte Mas és del segle XVIII que fa la construcció de l'església actual. És magnífica, és maquíssima. I en ella, doncs, no hi ha el retaule pròpiament de Sant... Però sí que hi ha una còpia. Però hi ha altres retaules, hi ha pintures d'Oviols i de gent molt interessant, i també, per suposat, hi ha el lloc on està enterrat el doctor Tarrés. Hi va molta gent, el doctor Tarrés, hi va molta gent, perquè és un sant, un beat, que fa molts miracles. O sigui, i a més és molt curiós, perquè jo mateix ho havia conegut, aquest
senyor. Vostè el va conèixer, el doctor
Tarrés. Era un mossèn que actualment, doncs, està enterrat allà, Sarrià, i havia sigut metge. Era metge i sacerdot. Un personatge interessantíssim. I la gent hi té molta devoció, i va allà, i demana coses. I el fem treballar molt.
Per tant, a Sant Vicenç de Sarrià podem anar a veure el Retaule, podem veure a la sepultura del doctor Tarrés. Si li sembla, doctor, ara ja se'ns ha acabat el temps, voldríem parlar també què va passar durant la guerra del 36, perquè sí, també van passar coses, però
molt grossa,
ho deixem, si de cas, per al proper Sacralia, que també parlarem de Pedralbes i del sisme d'Orient, oi?
Sí, perquè estem aquests dies en la unió de les esglésies, l'octavari de les esglésies. Ens ho passarem bé,
sí?
Però m'heu de donar...
Sempre ens ho passem bé, eh?
M'heu de donar uns quants minuts més, perquè, escolta, em faig miracles jo aquí parlant.
Doncs sí, no es preocupi, doctor, que el proper dia li donarem més temps i així podem parlar més tranquil·litat.
Dos o tres minutets més i així ens ho podrem fer millor.
Moltíssimes gràcies, doctor Josep Maria Martí Bonet, canonge de la Catedral de Barcelona i delegat diocesà de Patrimoni Artístic. Que tingui molt bon dia.
Bon dia. Si no heu anat a Sarrià, aneu-hi, que és molt maco.
Queda't...
Ràdio Estel.
I avui el primer cafè.
Bon dia de nou, Gerard Campos.
Bon dia. Avui el cantautor grec Giorgis ens ha presentat el seu disc Barcelonauta. El cantant ha explicat que dedica el seu nou àlbum a les persones que, com ell mateix, han quedat captivades per Barcelona. I al Mirador, l'actualitat, hem parlat sobre el procés de pau en el conflicte d'Israel i Palestina. El bisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, l'arcabisbe Joan Enric Vives, ha remarcat la necessitat de treballar per la pau.
Intentar un nou esforç perquè, assentats, parlant, o almenys fent arribar les seves propostes, hi hagin unes converses que poguessin desembocar, si no en una pau absoluta, que seria el més desitjable, però almenys en un avançar, no? Perquè si no, sí que al moment actual, ja portem uns anys, que sembla que res no es mogui.
En el mateix sentit, el representant de la comunitat palestina a Catalunya, Mohamed Abdesmajid, ha explicat que aquest procés de reconciliació s'ha de fer per les generacions futures.
Moltes gràcies, Gerard Campos.
Pòsit, amb Sònia Ruth.
En moltes cultures, l'hivern el personifica una jove, generalment de pell molt clara i vestida completament de blanc. En general, aquest personatge és conegut com la dama de la neu. És el cas, per exemple, de cultures tan dispars com la japonesa i la russa. Al Japó, existeixen llegendes molt antigues que giren entorn d'una donzella anomenada Yuki Onna, que va vestida amb un kimono blanc, té la pell transparent i s'apareix durant les nevades. A Rússia trobem Snegurochka, la filla de la primavera i la gelada, de llargues trenes rosses i grans i gèlids ulls blaus. I encara trobem, en els contes populars nòrdics, la figura de la reina de la neu, de característiques semblants. Tots aquests personatges tenen en comú una cosa: els ser fets de gel i de neu són incapaços de sentir. Totes aquestes llegendes són belles al·legories de l'ànima humana. Quantes vegades, com Snegurochka o com Yuki Onna, hem sentit com si el nostre interior fos fet de gel? Quantes vegades ens hem conduït de forma automàtica, com si en lloc de cor tinguéssim una pedra al pit? Sí, tots nosaltres podem ser de gel en algun moment de les nostres vides. És més, sovint, massa sovint, estem fets de gel i oblidem el foc que escalfa el nostre interior, potser per por a que, com les dames de la neu, ens funguem amb el seu contacte. La majoria de vegades no és que no puguem sentir, sinó que no volem sentir. Tenim por de nosaltres mateixos i això és el pitjor que ens pot passar, perquè aquesta por ens bloqueja i ens impedeix treure el millor del nostre interior. Aquesta setmana, des del Pòsit, us convidem a reflexionar sobre el vostre foc intern. Quantes vegades el fem visible? Quantes altres l'amaguem? Quan som nosaltres mateixos i quan, per contra, ens assemblem a aquestes dames de la neu?
Quina cançó més maca ens has preparat, eh?
Doncs mira, estem escoltant el Richie Havens, que abans no hem tingut temps d'explicar-ho. Avui és fet 73 anys, que va néixer Richie Havens, una de les veus més personals dels anys 60 i 70, fronterera entre el folk, el rock i el pop. Va néixer a Brooklyn el 21 de gener del 48, que recordem, doncs, que va morir el 22 d'abril de l'any passat, del 2013. tenia una manera de tocar molt característica i una veu ronca i trencada, doncs, que encaixava a la perfecció amb aquesta manera tan peculiar que tenia de tocar, Mercè.
Doncs avui tenim un minut per disfrutar d'aquest What a Wonderful World de Richie Havens.
Molt bé.
Nosaltres ho deixem aquí. Ens hi tornem a posar demà a les 8. Que vagi bé.
Fins demà. Dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, and also on the face